anar de moderat a fort, de 70 km per hora en general, que poden arribar als 140 en cims de la Serra de Tramuntana. Hem arribat a les 10:04, que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Vos hem preparat per avui un bon tiberi. Tenim de tot damunt la taula, un bon plat de producció, tres safates de guions, una olla de fer, brou plena de cançons, un variat de documentació, una platada de pel·lícules i tot ben regat a la destresa tècnica d'en Joan Jiménez. Tiberi és menjar, és bon menjar. Però també xivarri, renou i gresca, i és el nom del segon emperador de Roma.
La lista de los candidatos a la orden ecuestre.
Yo, Tiberio César, ordeno en nombre del Senado y del pueblo de Roma.
Los tributos impuestos a Asia Menor, a Grecia y a Galia.
Yo, Tiberio César, ordeno en nombre del Senado y del pueblo de Roma.
La paraula polisèmica que han triat avui és tiberi, que per a molts pot sonar a festa grossa o també a una gran menjada, a un gran àpat, però està clar que ens remet a un nom propi, que és una figura clau de la història antiga, l'emperador romà Tiberi. Per entendre qui va ser realment aquest home i com ha passat a la història, ens acompanya Adrián García. Ell és membre de l'associació Mare Magnum Balears, creador i director del canal de YouTube i podcast La Taberna de Càstor i Pollux. Benvingut, com estàs, Adrián?
Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Escolta, no sé si te he dit benvinguto, salvete quirites. És així, no?
Salve quirite. Saluetes en plural.
Ah, val, salve quirite. Que és esteu com esteu crit de salutació en esteu canal de YouTube, no?
Sí, exactamente. Todos los youtubers de éxito, que yo no lo soy, por el momento tienen su frase célebre, por así decirlo. Claro, yo no podía ser menos.
Saludete, quirites. Bienvenidos a la taberna de Castor y Pollux, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular.
Los quirites son los ciudadanos de Roma, ¿no? Que tenían derecho a voto y, ¿no?, los descendientes de Quirino, del Rómulo divinizado.
Perfecte. I d'aquesta salutació a tots els ciutadans de Roma, en tots els drets reconeguts, segur que Tiberi era un ciutadà que estava molt més per damunt de tots aquests quirites. Qui era Tiberi? Qui era l'emperador Tiberi, Adrián? I en quin moment va arribar al poder?
Tiberio es un personaje bastante complejo. Era el hijo mayor de Livia Drusila, la tercera esposa del emperador Augusto, fruto de un matrimonio anterior, ¿no?, con Tiberio Claudio de Nerón, que compartía nombre con su hijo. Eso era muy, muy propio de Roma. Uh-huh. Y bueno, estaba un poquito apartado de la línea sucesoria de Augusto, porque Augusto prefería tener a sus sucesores dentro de lo que sería su núcleo familiar más directo. Pero bueno, Tiberio estaba ahí y tuvo bastantes cargos de responsabilidad y Augusto contó con él a lo largo de su vida.
¿Y era un hereu desitjat o va ser allò, no tengo a nadie más, una solución de continuidad?
Bueno, yo creo que es más lo segundo, ¿eh? Porque Augusto es verdad que tuvo muy mala suerte a la hora de elegir a sus herederos, básicamente porque se le fueron muriendo, ¿no?, de forma continuada. Y ya pues con Tiberio, que tenía una relación un poco tormentosa, debido a su carácter un poco tosco, sombrío, un poco carismático, pues Augusto, claro, cuando le había perdido a todos los demás, pues no le quedó más remedio que recurrir a él.
Dime, ¿cómo está Tiberio?
Viejo como yo.
¿Y cómo está de humor?
Como el tiempo.
Hoy hace buen día.
Puede cambiar.
ara parlarem del seu caràcter, però abans conta-mos un poquet com va ser l'estil de govern de Tiberi una vegada va arribar a ser emperador.
Tiberio, como bien he dicho, es un personaje muy interesante, con muchos claroscuros, porque claro, nosotros sabemos sobre él gracias a las fuentes antiguas, Suetonio, Tito Livio, etcétera, todos estos historiadores romanos que hoy estudiamos en las escuelas, ¿no? Y claro, no hacen muy buena prensa de él porque no era un emperador popular debido precisamente a su carácter oscuro, tosco. Hoy en día nos pasa algo parecido, ¿no? Los políticos pragmáticos pasan sin pena ni gloria, pero los que suelen perdurar en la memoria son los más así, populistas, ¿no? Yeah. Por así. Pues con Tiberio pasaba un poquito algo parecido. Era un buen administrador, una persona muy resolutivo, y de hecho antes de ascender a la púrpura imperial, Augusto le puso en grandes cargos de responsabilidad, llegando incluso a pacificar la Germania o la revuelta de Dalmacia. Uh-huh. O sea, que era una persona que se podía confiar en él. Era bastante pragmático y cuando llegó a la púrpura imperial, pues estabilizó las finanzas y dejó unas arcas del Estado rebosantes.
Idò, aquí ja tenim algun èxit, no?, de ser un mandat. 22 anys, no?, com a emperador.
Sí, él estuvo al frente del Imperio Romano entre el año 14 de nuestra era, año en que muere el emperador Augusto, el predecesor, y muere, si no voy mal, en el 37. Su reinado, sobre todo, es célebre porque en él, aunque no tenga nada que ver con él, es cuando se produce pues, la muerte de Jesucristo.
Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
I anem en el caràcter que has dit un parell de vegades, que era un home molt ombrívol, no? De fet, l'escriptor Plini el Vell el va qualificar de tristissimus hominum, l'home més trist. D'on surt aquesta imatge?
Bueno, eso es bastante largo de contar, pero para hacer un resumen, dentro de esta política que tenía Augusto sucesoria, ¿no?, como constituyó la primera familia imperial, la dinastía Julio-Claudia, pues claro, él fue un peón más, ¿no?, en los intereses de Augusto. A él le obligó a divorciarse de su mujer Vipsania, con la que estaba felizmente casada, para casarlo con su hija, con la hija de Augusto, Julia, con la que no se llevaba nada bien. Eso, pues, yo creo que le debió influir. Y después ver pasar delante de ti a toda la línea sucesora en tu familia, ¿no? Incluso tu hermano Druso, que Augusto lo prefirió antes que él, a su primo Marcelo, etcétera, etcétera. Pues yo creo que ver cómo Augusto prefería a cualquiera antes que él, pues debió de causarle mella. Yeah. Aparte que también era una persona que nosotros podríamos considerar, todo esto según las fuentes, que hay que coger con pinzas, por cierto, podríamos considerar que una persona pues, bastante introvertida, ¿no? Uh-huh. Que no le gustaban las grandes masas y, de hecho, lo demostró en su reinado cuando acabó un poco, bueno, principado, mejor dicho, cuando acabó un poco hasta arriba, ¿no?, de los asuntos del imperio, pues lo que hizo fue retirarse a Capri y, claro, ese retiro en una villa lujosa pues dio pie a muchísimas habladurías que a saber hasta qué punto pueden ser ciertas.
Nerva.
Fallo.
Amigo mío, ya llevas 10 largos años retirado aquí en Capri.
No veo llegar la hora en que Tiberio quiera volver a Roma. Su puesto está allí.
Quan xerram de Tiberi com a sinònim de menjar molt, d'àpat suculent, de xivarri, diries que té a veure amb ell, aquesta paraula?
No lo podría decir a ciencia cierta, pero seguramente, y esto es opinión personal, más o menos por la trayectoria del personaje, precisamente en relación con esa estancia en la isla de Capri, que nadie sabía exactamente lo que hacía ahí, solo salían las habladurías, los rumores de las fiestas que se pegaban, muy posiblemente tenga que ver con estas grandes fiestas y lo que nosotros conocemos como bacanales, ¿no?, y desenfreno.
Sí, sí, sí. I d'on bon Tiberi hauria bacanal el senyor Tiberi. I en Traspoble, perquè parlant de 22 anys de regnat, d'un caràcter molt especial, com ara dius, però tenia popularitat?
No, la verdad es que no. De hecho, comenta las fuentes, creo que es Suetonio, que el pueblo se alegró bastante cuando cayó este, este emperador y le sucedió el tristemente recordado Calígula,
sí,
¿no? Bueno, Cayo Julio César sería más correcto el nombre, Cayo Julio César Germánico, y lo celebraron por todo lo alto, ¿no? Tenía muchas expectativas puestas en este hombre, pero bueno, después se descubrió que, como se suele decir, que es peor el remedio que la enfermedad.
Gemelo, quiero que te fijes en nuestros hombres con sumo cuidado. Reflexiona y dime, ¿quién de ellos asesinó a nuestro amado Tiberio?
No voldria viure totes les intrigues de la Roma imperial, que haurien de ser molt, molt potents. De fet, la seva mort va ser tardana, perquè ja era molt major, però va ser traumàtica, també.
Sí, ahí entramos también en lo que sería, pues, la niebla de las fuentes, como se suele decir. Hay diferentes fuentes, algunas contradictorias. Yo me decanto porque seguramente moriría, porque como bien has dicho, ya era bastante mayor, o sea que sería muerte natural. Pero claro, fíjate de la familia Julio Claudia, ¿no? Donde ahí todos los herederos al trono, los que tenían más relevancia, pues iban muriendo en extrañas circunstancias. Ahí los venenos, pues, fluía como si no hubiese un mañana, como suele decir también.
Como una sopeta de brau, ¿eh? ¿Vols una sopeta de brau? No sé, deixa que m'ho pensi un poquet. Tu deies que era una figura que t'agradava molt. Quin llegat va deixar l'imperi romà, ja per concloure la seva figura?
Bueno, és una persona que da mucho pie a escribir sobre ella, ¿no? Es un gran recurrente literario y realmente para sus contemporáneos fue precisamente eso, ¿no? Un hombre tosco, un hombre sobrio, un sombrío gris que pasó sin pena ni gloria como el triste heredero del emperador Augusto y el predecesor del más triste emperador Calígula, que es famoso por sus excesos y sus excentricidades. Realmente la gente lo suele conocer sobre todo por una cosa que no tiene nada que ver con él, que hemos mencionado, que es que durante su reinado se produjo la muerte de Jesús de Nazaret, que sí, se vincula al año 33 y él estuvo hasta el año 37. Pero bueno, es un perfil, digamos, un perfil medio-bajo que yo creo, y esta es opinión personal, si me permite, que la historia ha sido bastante injusta con él, ¿no? Porque es el hombre que él cumplió todo lo que se le asignó y nunca fue, digamos, querido o prioritario en las preferencias de Augusto.
Se está maquinando algo.
No debes temer nada. Mientras yo siga al mando de los pretorianos, con Tiberio siempre hay algo que temer.
Idò, aquí tenim la figura de Tiberi. Podríem estar parlant molta més estona amb Adrián García sobre la figura d'aquest emperador i moltes altres coses. Vos recomanem el seu canal de YouTube. Molt interessant, la taverna de Castor i Pollux. I tu ets o Castor o Pollux, Adrián?
Jo ara estic exercint de los dos, però principalment soy Castor.
un altre dia mos expliques amb més calma, però abans de dir-te adéu sí que m'agradaria que mos fessis 5 cèntims del pròxim festival que heu organitzat des de l'associació Mare Magnum, que sempre és molt interessant per conèixer la història de Roma.
Por supuesto que sí. El festival de Mare Magnum, que ya llevamos, esta va a ser la 11ª edición, consiste básicamente en la creación de diferentes talleres y eventos, sobre todo para los escolares, para acercar el mundo greco-romano a los colegios, ¿no? a los chicos de instituto, para fomentar la cultura clásica entre las nuevas generaciones. Y ellos pues producimos pues diferentes talleres temáticos dedicados pues a diferentes temas, ¿no? Como poder ser la gladiatura, en mi caso yo tengo un taller de soldados romanos, la vestimenta, farmacia, medicina, etcétera. Y también realizamos conferencias, actividades, cuentacuentos. Está muy bien. Yo recomiendo encarecidamente que vengáis este año, que la temática será pues los grandes magnicidios de Roma, ¿no? Y en consonancia con el personaje del que hemos hablado,
sí.
Del que hemos hablado hoy y otros muchos.
Idò, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. A partir de la paraula Tiberi, avui hem conegut un poc més història, una part de la història de l'imperi romà. Adrià, moltes gràcies i molta sort.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Hi,
señor Metre, hágame un favor, un hemético me ha de conseguir. Y si expulsara con un bajido, volveré a llantar como un misil. Voy un momento a la cuadrilla.
La Tiberiada se titula aquesta cançó de Los Ràpidos, amb Manolo García a la veu, i que té un paràgraf que diu: traiga más caldo, sommelier, vengan pancetas y torreznos, alas de pavo y de faisán, vengan los postres requeridos, engullo hojaldres y galletas, feliz de este ágape descomunal, comer, beber es lo que más me place, feliz de holgarme y de repetir.
Y repitamos sazón, con las ensaladas vuelvo a empezar.
Res, que no se li omplia sa panxa, Manolo García. Ens agradaria veure'l assegut a una taula plena de plats de Menorca, perquè jo es dir Tiberi, que és la nostra paraula d'avui, i pensar tot d'una en la Rosa Roger, ànima i creadora del blog de cuina de Menorca, Tiberis. Rosa, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bé. Vosaltres com esteu?
Nosaltres també, ja veus, en sa panxa plena, amb nosaltres sí. Avui. I t'havíem de telefonar, ja t'he dit que jo dic Tiberi i me'n record tot d'una de tu, d'aquest blog, que quantes visites té acumulades, dus es compte?
El blog se pot veure perfectament quantes visites hi ha i això, i de tant en quant doncs m'ho mir. I sí, ara ja n'hi ha 2.200.000 o alguna cosa així de visites.
Ah, no està malament, perquè quants anys fa que està en marxa?
Fa 10 anys que 10 està anys. En marxa. Bueno, 10 o 11, més o manco.
Sí, 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 ja n'hi ha. Sí. No sé si dus es compte de les receptes publicades, del nombre de receptes.
533 també.
També, o sigui, està tot controladíssim.
Tot està controlat, sí.
Molt bé. El full Excel de la Rosa Roger està al dia. I com ho fas per recopilar tantes receptes diferents?
Bueno, pues la veritat és que quan vaig començar a obrir el blog, era més que res per replegar receptes tradicionals menorquines. I després, quan vaig començar a replegar també, a part de les tradicionals que conegudes, vaig començar a replegar també antigues, receptaris antics que m'anaven arribant, de gent que sabia que m'agradava, bueno, tot el que és la tradició gastronòmica de Menorca.
Sí.
I a partir d'aquí, pues, també, clar, era molt satisfactori poder publicar receptes que no es coneixien i que estava bé que ens poguessin conèixer perquè no es perdessin del tot.
Ja, sí.
I bueno, la veritat és que estic molt contenta perquè n'hi ha unes quantes que estan molt bé.
De fet, me fixava en la darrera entrada, que és de la setmana passada, de dia 10 de febrer, que la dediques en els merengues farcits, fas referència a una recepta molt antiga de Menorca, que són els mostaixins, que fas unes pastes en forma mostatxo. I, però no només mos dones la recepta, sinó que la relaciones amb costums, mos mostres, que la vares trobar o mos mostres una foto d'un receptari de reposteria a l'estil de Mo, de la família Gelabert Vidal, mos contes que se feien per Sant Blai. Vull dir, tu aquí fas una tasca molt detectivesca també, Rosa.
Sí, perquè és que la veritat és que una cosa dues altra, i allò, diguem, vas estirant fil, vas recopilant informació i una dada te dues altra i amb aquella dada penses en una persona que, bueno, és com un cercle qui te du a això, a anar cercant i a anar, bueno, vivències de persones, històries i, bueno, i després tot el que és la tradició.
Sí, sí, sí. I moltes coses molt riques des de tots els sentits, des del gastronòmic, però també des del cultural. No sé si ara te ven escapa, parlant d'això d'estirar el fil que dèiem, alguna estirada de fil especial, alguna recepta especial, alguna vivència, alguna persona, algun plat?
Bueno, de això n'hi ha moltes, perquè, clar, quan una persona em diu Rosa, tinc un receptari que t'interessa veure el-lo, i jo, òbviament, clar, dic que sí, i a partir d'aquí jo l'escanet, jo els hi correix, com és normal, i me vaig mirar el que hi ha. I m'ha cridat l'atenció una recepta que potser per jo és poc coneguda i ja me poso en contacte amb ella. Vam, això, aquesta recepta, tu, això, aquesta recepta, doncs, mira, per exemple, ara t'hi diré, brou de tords.
Sí.
Ara està temporada de tords.
Sí.
Pues a Menorca, els tords, la gent que encaçava, clar, vull dir, feia brou de tord. Era un au, amb el que pot ser gallina o pollastre, però bueno, era molt més, diguem, no era tan grassa.
Ja, sí, més
petita. I en aquell temps, sí, i en aquell temps pots fer amb brou de tord. Uh-huh. I aquestes, concret, aquesta receta va venir de les germanes de Ló, que era una recetària de sàvia seva, i elles recorden que un lloc on anaven a estiuetjar, que devia ser seu o d'un colca familiar, bueno, sàvia seva, que precisament insistia unes veus de tort, però bueno, en hivern, els hi donava el brou de tort. Uh-huh. I diu, i des que eren petites no n'hem tornat a menjar.
Ja.
Clar, i jo què faig? Pues quan sento una cosa d'aquestes, pues, veniu a dinar, que us faré una cosa especial. I clar, i jo, bueno, pues et vaig fer el brau de tort i em van tornar a menjar després, quan no, elles tenien 80 anys, pues imagina com que vaig fer que no em menjaven.
Fantàstic,
i avui,
fantàstic.
Precisament, tinc que tornar a un receptari, et dic a una persona que me l'ha deixat també, i he fet dues recetes d'aquest receptari, perquè també és de prova, vull dir.
Que bé, quina emoció, o sigui, li tornes a donar vida en sa cuina. Això vol dir que les has fet totes, les receptes que has recollit a Tiberis? No.
No, el que és recollit a Tiberis, sí. El que és recollit a Tiberis, totes. No te públic,
sí.
Si no ets fetes.
Ah, molt bé.
Si no ets provades. Molt I és bé. Més, si quan te faig, veig que no m'han sortit prou bé, et repeteix.
Sí.
I si quan te repeteix tampoc me surten bé, no ets públic.
Ja no les publiques. Molt bé.
No.
Molt
no,
bé,
no.
Molt bé, molt bé. I podem confiar plenament en les receptes de Tiberis, perquè Anna Rosa les ha cuinat, les has tastat,
sí,
i per això tenim la confiança que seran bones. Escolta, Tiberi és la nostra paraula, Rosa. Si tu mos haguessis de preparar un bon Tiberi de receptes del teu blog, quines triaries?
Triaria... Menorca és molt golosa. Triaria un repertori de receptes dolces.
Sí.
Però també faria receptes salades, que també tenim moltes pastes. Però després, i després tot el tradicional. Jo en puc dir unes quantes, que són potser les més visitades.
A veure, per exemple?
Per exemple, la coca d'Ubercot, els bunyols que feien per Tots Sants,
sí,
els pastissets menorquins, la coca bamba,
sí,
els amargos per Nadal, la tortada de mel i totes les recetes amb amela, els braços de gitano...
Molt bé.
Sí,
t'anava a dir, mos pujarà sucre, Rosa, però ja està bé.
Sí.
Farem un pot d'esport i triem els dos plats salats. Quins posaries en aquesta taula?
Bueno, suri aigua.
Sí.
Temps d'estiu, que feien solià i un figues, estaria molt bé. I després en hivern, per exemple, un arròs que no és arròs, que és blat molt,
sí,
que es diu arròs de la terra,
sí,
que també de vegades poc conegut. M'agradaria que la gent la provés.
Que bo.
M'agradaria, perquè, bueno, és sorprenent. És
sí,
sorprenent.
Ho és. L'he tastat i ho és, sí, sí. I això d'un altre plat contundent i ja te direm adéu?
Pues calamars,
petit,
i després la paraula Tiberi.
Sí, com us expliques Tiberi, Rosa?
Jo, Tiberi diria que és una reunió festiva, sí, amb familiars i amics disposats al voltant d'una taula, plens de menjar casolà i abundant.
Perfecte, Ida, m'encanta. I t'he de dir, ja t'ho deia, ho intentam explicar, però sempre anar més enllà de les definicions del diccionari, i tu ara has ampliat i molt la definició de diccionari en la gent que comparteix un bon àpat. Escolta, Rosa, com sempre que te demanam participar, moltíssimes gràcies per ser-hi, i això, bons tiberis.
Gràcies, moltes gràcies, sempre és un plaer.
Balla la cocina, d'electrometre, que siga un sabroso jurel. Luego un corderito asado. En su salsa me manducaré. Y que venga el vinatero. Con sus morapios de nuevo. Feliz.
Tres Ràdio, entre avui i demà.
I Tres Ràdio és coneixement.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
Molt bé, aquí. Davant un tiberi.
Anem armada una duana.
Sí, 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 sí. No sé si acabarem molt plens.
Què menjaries ara?
Uf. Qualsevol cosa que me prepari François Batel, per exemple.
Ah, molt bé, venga.
És de la primera pel·lícula.
I de directe, sí que preparam a veure.
Exacte. Mira, a la França del segle XVII hi havia un senyor anomenat François Batel, que era el mestre de cerimonis d'un príncep, però que estava arruïnadíssim, i que necessitava el favor de Lluís XIV. Així que decideix muntar-li, amb una visita que li fan al palau, decideix muntar-li un tiberi descomunal sense escatimar despeses de
3 dies i 3 nits. És tremenda aquesta escena, perquè és l'arribada del rei en el palau i és com en Batel munta tota una cerimònia de coses que surten, portes que s'obrin, que se tanquen, finestres, focs artificials. És una cosa descomunal, que dius, mare de Déu, senyor, no se li pot demanar res més a un Tiberi en una època com aquesta. Perruques, escots baixos, banquets luxosos i tremendos, salons excessius i una banda sonora d'Ennio Morricone i uns enginyosos diàlegs de Tom Stoppard. Això és Batel, de l'any 2000, dirigida per Roland Joffé, Gerard Depardieu, Uma Thurman, Tim Roth i Timothy Spall com a protagonistes. És que la descripció de les persones atrapades amb aquesta màquina infernal que era aquest voler contentar el rei, aquí on valia absolutament tot. No és la millor pel·lícula del director de La Missió, però sí un entreteniment magnífic, digne d'un rei, que bàsicament no és més que el que vol, no?
I d'aquí tenim aquest gran Tiberi del senyor Batel, que feia qualsevol cosa per contentar el rei de França, que, a veure, no t'ha quedat d'altre. Sí, si vols que te renovi, no es pot tractar.
Exacte. O això o la ruïna, tu veuràs.
A veure, i aquesta, que bé, que m'encanta.
Ai, sí, encara que hi ha Tiberis que no són només menjar, sinó que són sentiment pur.
Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, no solo la sangre de Tita, sino todo su ser, se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices.
Això és Como agua para chocolate, de l'any 1992, dirigida per Alfonso Arau, va guanyar l'Òscar, la millor pel·lícula de parla no anglesa. A principis del segle XX, la petita de tres germanes d'una casa mexicana, no se pot casar amb l'home que estima perquè ha de cuidar de sa mare vídua fins que se mori. I sa seva història d'amor se converteix en una relació impossible, perquè no se pot consumar, però que queda representada en el menjar que ella va preparant seqüenci tras seqüenci, plano tras plano, i, més a més, tot el temps que ell va envoltant aquella finca allà on viuen Natita, que és aquesta protagonista enamorada total i absolutament d'en Pedro. És una pel·lícula deliciosa, suculenta, voluptuosa, gastronòmica, emocionant. A més, és molt curiosa perquè mantens l'estructura d'un melodrama mexicà tradicional, d'un, lo que diríem, un culebrot, no? Que clàssic, a més de perquè jo t'hi love you, no? Aquestes coses, però és una sorpresa, aquí on es menjar, és sentiment pur i Tiberi ja no és abundància material, com a la pel·lícula anterior, sinó tot una emoció compartida. Fantàstica. És una pel·lícula fantàstica.
Pues, any 92, ha plogut.
Any 92, ha plogut. Ha plogut moltíssim.
En aquesta que ve també ha plogut.
També ha plogut moltíssim. Sí, és un any després, estem parlant de 1993, i si per aconseguir la felicitat haguessis de ser protagonista d'un banquet de noces i un Tiberi tremendo, però tot completament fals?
You are cordially invited to a very special wedding.
Now repeat after me. I we we.
We we.
And you we Tom.
We we.
In sickness and in health till death do us part.
Till sickness and death.
The bride is
calm. Aquesta
és un jove xinès que viu als Estats Units que se veu obligat a fingir un casament amb una lota de la que no està enamorat per fer feliç a la seva família, que el deixin, perquè el deixin viure en el seu lot, perquè ella és homosexual, i que ella aconsegueixi els papers. Això és El banquete de boda, de l'any 1993, dirigida per Ang Lee, la primera pel·lícula internacional d'Ang Lee, que també li va valer l'Oscar, igual que l'anterior, la millor pel·lícula de parla no anglesa. És una comèdia molt divertida, amb molt d'enginy i un equilibri quasi perfecte entre l'humor i el drama, sobretot molt de menjar, perquè tota la pel·lícula és un tiberi, bàsicament, se diu El banquete de boda, o sigui, hi ha res més tiberi que un banquet de noces, vull dir, més que ho definesqui millor. Anglia, a més, en sap una estona de contar històries que volten sobre la necessitat de mantenir i de rompre les tradicions a la vegada, i de fet, aquesta és com a la prèvia a la seva següent gran pel·lícula, que va ser Comer, beber, amar, una pel·lícula sobre tiberis, que a més va ser la culminació d'aquesta fórmula. És una gran comèdia, inusual, aquí on l'humor surt tant en els personatges com en les situacions, i és xinesa, a més, és humor xinès, és molt peculiar. A mi m'agrada molt, vull dir, té seqüències com aquesta que sentíem en el tràiler de Repita conmigo, diu jo, oui, oui, i ella diu oui, oui, i diu no sé què, i ella torna a dir oui, 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 i no sap dir res més, perquè acaba d'arribar als Estats Units i no sap dir res més que el seu nom. És fantàstica.
I del banquete de boda, per recuperar, si no l'heu vist, avui la nostra paraula és tiberi. Clar, i això pot anar de xivarris, d'emperadors o de menjar, que sobretot de menjar.
Exacte, sobretot de menjar. Jo crec que una llista de pel·lícules sobre tiberis era obligatori dur qualque pel·li sobre grans xefs que tenen el tiberi com a una obsessió.
Adam Jones, one hoped you were dead.
Mr. Jones, your credit card has been denied.
Oh. If you try to start a new restaurant, there are at least a dozen people who will try to have you killed.
I had a long time to think about what you did to me. It's okay. We are like brothers.
Adam Jones és el protagonista d'aquesta Una bona receta. Un chef, bàsicament, Adam Jones, que ha aconseguit arribar lo més alt de tot, també ha aconseguit convertir tot el seu talent en arrogància d'estrella del rock and roll.
Yeah.
I allò de jo som el millor, te trepitjaré i passaré per damunt. I quan arriba el més baix de tot, que ja no pot ser més, ara ho direm, més imbècil, decideix aturar i tornar a començar. Mm-hmm. I això no és tan fàcil com pareix. Això és Una bona receta, una pel·lícula de l'any 2002, dirigida per John Wells, amb Bradley Cooper com a protagonista, Sienna Miller com a coprotagonista, Omar Shai i Daniel Brühl. És la manca viu a Mallorca, que ja s'ha fet més mallorquí que una altra cosa. És una pel·lícula que està plegada de muntatges que te fan sa boca aigua tot estens, i un intens, molt intens, i a vegades massa intens, Bradley Cooper. Té un bon guió, és àcid i fins i tot mordàs en qualque moment. Direm que no és la pel·lícula més profunda de totes les pel·lícules de cuina que coneixem. Però va sobre segur, juga sobre peces que ja els coneixem, que en les quals te sents a gust, no? Així que és molt agradable de veure. I si, a més, vos he de dir que m'encanten els actors, yeah, sí. és un plaer, encara que sigui, perquè una vegada no te peguin molt fort, saps? Allò de dir, vinga, va, m'hi trob segur. És vera que me pos nerviós en qualque moment, però m'hi trob segur i sé que la pel·lícula anirà bé i que tot va salir bé, i disfrutaré de veure Bradley Cooper cuinar en Sienna Miller.
És que més vols, no? Bé, Omar Shai, que també m'agrada.
Exacte, Omar Shai, que també, sí, un senyor, aquest senyor tan gran.
Un tros de senyor,
sí.
Molt bé, un bon elenc. I seguim amb Tiberi com a fil conductor.
Exacte. Qui no ha imaginat mai un banquet deliciós i meravellós?
Seguro que eres medio analfabeto.
Almorrana de ombligo.
Bueno, algo de vocabulario tienes.
Puerco, culo gordo, grasiento, que vas oliendo a pedos de vaca.
¡Vaya, sucio!
¡Al
Alguien tiene aquí caca en la boca, ¿sabéis?
Hamburguesa de larvas con pepinillos y guarnición de moscas.
Noresali me miraba en cara de què? En sèrio? No, això no iba de Tiberis i ara aquí hi ha un concurs d'insults? Això és Hook de Steven Spielberg. Peter Pan ha crescut i és un advocat prestigiós, absurd en la seva feina i ha oblidat el que significa ser un nin. Però un moment donat, els seus fills són segrestats pel capità Garfi i ell se veurà obligat a viatjar una altra vegada en un que jamás haurà de demostrar que és Peter Pan. Haurà d'utilitzar la seva imaginació i haurà de jugar en els jocs en els que jugava quan era Peter Pan. Un d'ells era un gran menú i un gran Tiberi, tot imaginat a damunt una taula llarguíssima amb els nins perduts, que no començava fins que no havien fet un concurs d'insults. A veure qui deia l'insult més gros i més pudent, perquè és el que fan en aquesta magnífica seqüència, perquè en realitat és una gran seqüència. Que això era Hook, en Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts i Bob Hoskins com a protagonistes. És una simpàtica realització amb un repartiment ple d'estrelles sobre una història que mos encanta a tots, encara que només sigui per veure junts en els quatre protagonistes i per veure en Julia Roberts fent de campaneta, en Robin Williams votant fent de Peter Pan, que no li pot quedar millor el paper, i en Dustin Hoffman fent de Garfio i en Bob Hoskins de mi, és que és xulíssima, és xulíssima. I jo quan vaig pensar en Tiberi vaig pensar en aquell
d'aquella taula extensa on es menjar apareix per obra i gràcia de s'imaginació.
Exacte, i jo crec que a un altre, si pensam en menjars màgics que apareixen i que formen un, que organitzen un gran Tiberi tremendo, és que no podia faltar aquesta pel·lícula.
A Harry li han hecho creer que nunca ha existido la magia. Pero hoy está a punto de descubrir...
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter.
Que él es diferente. Él es un mago, Harry.
¿Qué soy qué?
Un mago.
Ja saben de què estem parlant, no fa falta dir-ho molt més fort. Però, així tot, crec que és la primera vegada que m'he posat a fer una sinopsis de Harry Potter. El dia que compleix 11 anys, Harry Potter s'assabenta de que és fill de dos destacats mags dels quals ha heretat un poder verdaderament especial i que, a més, és el nin que va sobreviure a un dels atacs dels mags més dolents de la història. Així que tot és màgic aquí, no? Fins i tot s'escola aquí on van, fins i tot els Tiberis que s'apeguen quan són rebuts en aquesta escola i quan t'arriben a edat, aquell moment que fan ras, que empieza el banquete, diuen Dumbledore, i allò, buah, comença a sortir absolutament de tot i se posen, vamos, com el Kiko. És una pel·lícula molt sòlida, molt ben feta. Estem parlant de la primera, eh? Harry Potter i la Piedra Filosofal, dirigida per Chris Columbus i produïda també per Steven Spielberg. Va funcionar perquè no és una pel·lícula que estigui buida, a pesar que sigui la més infantil de tota la saga, perquè, clar, el personatge té 11 anys, l'edat que té el públic en el que va dirigida. 11, 12 anys juguen aquí i a mesura que van creixent els espectadors de la saga van creixent els actors. Tot resulta fluid, harmònic, té un guió molt intel·ligent de Steve Kloves, que, a més, va dirigir les dues darreres. No és sorprenent a nivell cinematogràfic, però sí, és una pel·lícula màgica. És una pel·lícula màgica, igual que els seus Tiberis, així que no la podien deixar de dur. És vera que podíem haver duit només pel·lícules de cuina, però
no.
I xerrar de la Gran Buf, per exemple, però ja havien xerrat de la Gran Buf, del Festín de Babet, també havien xerrat de moltíssimes pel·lícules de cuina, aleshores he intentat donar-li una petita volta.
Molt bé, com que no havien xerrat mai de Harry Potter.
Exacte, no havien xerrat mai. No, però no havia fet mai la sinopsis.
No, no.
És vera, que no havien xerrat mai de la primera Harry Potter.
Per si algú no sap què és.
Exacte. Exacte.
O qui és?
Va, ara se li digui dolenta.
Que no, te deixes tancament, Toni.
Au, salut i cinema.
Tres ràdios, memòria.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres, a les 6, a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Així anem arribant al final d'un nou capítol d'Entre avui i demà. I si teniu ganes, sigui quina sigui l'hora que mos escolteu, l'entrevista que ve ara encara vos en farà entrar més. La paraula triada avui ha estat Tiberi, d'etimologia incerta, segons apunta el diccionari Alcover Moll. S'ha intentat explicar el mot Tiberi com a procedent del llatí vituperium, però diu el diccionari que no pareix probable tal origen ni en l'aspecte fonètic ni en l'aspecte semàntic. Podria ser un derivat de tibà o de tip, format amb la terminació eri, per adaptació al nom personal Tiberi, sobretot si tenim present que l'emperador d'aquest nom es va fer famós per les seves orgies. No sé si ha estat tan explícit com el diccionari el nostre primer convidat que ens ha xerrat de l'emperador, però pensarem que així fou. I per baixar barrera necessitem algú que reforci el significat de Tiberi com a àpat suculent.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Rafa Genovart, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, Vanes, bien, estem bé.
Molt bé, avui hem triat una paraula que no és molt polisèmica, però és molt suculenta i crec que te sona i ben molt. Si a tu te dic Tiberi, Rafa, que te venes cap primer de tot.
Allò, Tiberi, és la meva empresa, que és un Tiberi, és una menjada... Sí. Contundent, ben elaborada.
I aquest és el nom que vares posar a la teva empresa de càtering, que ho podem definir així, com a empresa de càtering?
Sí, correcte. Bé, Tiberi, on tenim càtering, després tenim una pàgina web on hi ha menjar, poden demanar online, tenim una pàgina que també és de menú diari, i després tenim una finca, que se diu Finca Tiberi Campuseta, a Sant Eugeni, que feim esdeveniments. Justament ara estem fent el que són les calçotades.
Ah, molt bé. És vera que tens de calçots i tens de calçotades. Te va costar molt posar aquest nom a l'empresa i en aquest projecte?
Bé, el procés fa ja 23 anys que el varen posar en marxa. havia de ser com una assessoria gastronòmica i després van acabar en posant Tiberi perquè estàvem per Andrea Doria, van començar allà i teníem una carnisseria que després la carnisseria va passar a una tenda de menjar preparat. Som cuiners de tota la vida i sempre cuinàvem, intentàvem cuinar el que a la gent li agrada. I producte de temporada i local.
Molt bé, molt bé. Quin és el plat estrella, aquest que dius? Aquest no falla, sempre se demana, no el podria treure mai de carta?
La porcella de Port Negre. Una terrina de porcella que feim fa bastant d'anys.
Si ara tu mos haguessis de preparar un bon tiberi, què posaries a la taula?
Un bon tiberi? Pues jo començaria amb una picada, amb olives mallorquines i un allioli, amb pa moreno. Després posaríem unes croquetes de sobrassada, un arròs de peix i després una porcella. I després un gató de mel·la.
Molt bé, necessitarem 3 dies per recuperar-nos, però no passa res, menjarem a poc, eh?
Exacte. És que ara hi dones temps, ara ens ofret i això, i dona tot aquest plat.
Sí, que això és un bon tiberi. I a més està molt bé quan cuinen per tu, eh? Això, quan algú cuina per tu, enamora, també, eh? Que sí.
Ah, sí, clar. Si te donen tot fet, millor.
Com se planteja aquest any 2026, Rafa?
Ara, el gener, per exemple, tenim programat fer cocidos madrileños, ara, el febrer, feim els calçots, ara, el març, feim microteatre, feim obres de teatre que siguin de comèdia, perquè ja... l'altre ja és bastant trist, i ho combinam en menjar. Nosaltres li deim entremesos, i enguany serà el tercer any que feim.
Molt bé.
Després, març, en abril, el que nosaltres feim, comencen les comunions, abril, maio, junio, les comunions. Després, agost, se baixa un poc, i després, bé, comunions, i tenim bodes, tenim mesclat. El que passa que hi ha dissabtes i diumenges i només n'hi ha 8 cada mes. No n'hi ha més. Ja. I després ja en setembre acabes de fer unes comunions que tens que la gent no ha pogut fer-les abans i ja començam en l'hivern. I en l'hivern que començar nosaltres fent també arròs brut i porcella... per el dia de les verges, després fem jornades de bolets en novembre i en desembre ja són menjars d'empresa.
Per no aturar, no, Rafa? Per no aturar.
Exacte. Intentar no aturar.
Si
aturam, malament.
No sigui cosa que vos avorriu, eh? I escolta, com han de ser, o com són les cuines per fer un bon tiberi? Com són les cuines de tiberi?
Bé, són bé, un cuiner normal, no són molt grosses, nosaltres, en principi, no és el mateix venir aquí a la finca a menjar, que la nostra capacitat són uns 80 persones, no ens van agafar més, i després si anem de fora, pues, hi ha coses que les prepares aquí, a la cuina, i després les acabes d'elaborar allà, a l'espuesto on mos diuen. És a dir, nosaltres hem fet, jo què sé, paelles per 40 o 50 i n'hem arribat a fer per 1.000.
Ja, per 1.000, clar.
Això ja dus, elabores el producte, l'envases al buit, i després ja te'n vas allà i l'acabes de fer-ho, per exemple.
Sí. És que tot ha d'haver una bona organització, no? Aquí és importantíssima l'organització.
L'organització i tenir un bon planning perquè no se te sobeu l'àpid, les coses el mateix dia tenir 3 o 4 coses que és impossible, que és molt complicat i és molt difícil.
Molt bé. I de Tiberi avui mos ha duit fins a tu i mira, en aquesta hora, la millor te sorprèn, però sempre faig la mateixa pregunta als nostres convidats, per la gent que mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre, si tens algun costum abans d'anar a dormir, no sé si les teves hores d'anar a dormir en segon quines temporades som tardanes, però tens algun costum per dormir bé?
La veritat és que no, perquè acabes tan cansat que costum sopar bé, sopar un poquet abans de les 8, 8:30, com a que no sigui més tard, i després a les 10:30 o 11 anar a dormir, si pots, aquest dia.
Molt bé.
Depèn de la feina que tenim.
Molt bé, molt bé. I necessitem una cançoneta per baixar a barrera fins demà. Què mos proposes?
Ah, mira, doncs pues, qualsevol de natiu fa cançons molt, molt, molt xules i de gastronomia.
I mentre
cuines, les escoltes i va superbé.
Beníssim. Idò, una de natiu, nosaltres les coirem amb el permís d'en Rafa Genovar, que avui ens ha ajudat a baixar la barrera del programa. Rafa, moltes gràcies i bons tiberis, eh?
Moltes gràcies.
Entre avui i demà. Araceli Bosch.
Avui m'he aixecat, és la cau estava caducat. No ha estat un mal son, ha estat sa calor, olor de torrent, ball de mosquits. Anguiles i canyes que bé, ja ha arribat l'estiu. Volants i volantins de cotxos i barques que pesquen amb cuc, que pesquen amb gamba, escòrpores, doncelles i esparralls, sars, congres, serrans i aranyes. Jo conec tots els secrets del peix que viu a ses roques. Jo conec tots els secrets per fer-ne una bona sopa. S'hora de dinar, jo vos xiularé. I allà on ja hi som tots, trampó i arròs de peix, avui a temporal fa mal nedar. Jugarem a pintar pedres i menjarem gelats. Calipo, almendra de superxoc, frigo dedo, frigo pie, xopar, racula i negrito.